amb Marta Pardell.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea obre la porta a una nova euroordre de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín, i és que considera que el Tribunal Suprem sí que és competent per fer aquesta demanda, de manera que Bèlgica no pot denegar-la. Però alhora també avala que les euroordres es poden rebutjar si hi ha deficiències sistèmiques en el sistema judicial d'un país o bé raons fonamentades de vulneració de drets cap a una persona o cap a un grup de persones. Aquest punt és el que dona esperances als independentistes, com han explicat Puigdemont, Puig i la advocat Gonzalo Boye.
Avui continuarem lluitant, però és veritat que la lluita es va aclarint. I avui hem consolidat coses que portàvem 5 anys treballant per consolidar i que obre una nova fase.
Content per mi personalment, però també content pensant que Europa avui és més justa, aplicarà més justícia, aplicarà més el respecte als drets fonamentals a totes les causes que puguin sorgir.
Nosotros en este momento, nuestro siguiente paso irá a comer, porque creo que la pelota está en otro tejado.
És dimarts, 31 de gener de 2023, i tenim més titulars. Reunió decisiva entre metges de Catalunya i Salut per intentar desconvocar les noves vagues previstes a partir de demà a Montse Hidalgo.
El sindicat i Salut ja han trobat l'encaix jurídic per negociar les millores d'organització i estan reunits des de les 9 del matí per superar alguns serrells com les agendes dels facultatius i les llistes d'espera.
Barcelona acull el congrés internacional més important de l'audiovisual, l'ICE,
que rebrà fins divendres prop de 70.000 visitants a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El congrés mostra les principals novetats del sector en l'edició més massiva fins ara.
Front Comú dels sectors socials, econòmics i polítics del Garraf i el Baix Penedès per exigir la gratuïtat de la C-32.
Reclamen que els viatges d'anada i tornada que es facin en 24 hores siguin gratuïts. Aquest diumenge faran una marxa lenta de protesta i denuncien que els descomptes anunciats per la Generalitat són insuficients.
En cultura, el cineasta Wim Wenders rebrà el premi honorífic de la 7a edició del BSN Film Fest.
Del 20 al 28 d'abril es projectaran una 70a de pel·lícules. El film Sica, de la directora catalana Carla Subirana, serà l'encarregat de cloure el festival.
Pel que fa als esports, en futbol, Barça i Espanyol aprofiten el darrer dia de fitxatges. Eduard Cabré.
El blaugrana Héctor Bellerín viatja a Lisboa per tancar el seu traspàs a l'Sporting i Gavi pot ser ja inscrit al primer equip, mentre que l'Espanyol oficialitza l'arribada de Denis Suárez.
Fem també un cop d'ull al temps per saber què ens espera de cara a les properes hores. Volem saber si aquestes temperatures tan gèlides que estem vivint els últims dies han de continuar o bé si han de pujar les temperatures. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà hi tenim el Jordi Mateo. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Avui jornada molt tranquil·la, amb predomini del sol, amb cel serè o poc ennuvolat a tota Catalunya, tot i que durant les primeres hores del matí hem tingut la presència d'alguns estrats baixos a l'altiplà central. Hores d'ara, en general, s'imposa el sol a tota Catalunya i amb una temperatura que es va recuperant. Avui, els valors de la temperatura màxima seran entre lleugerament i moderadament més alts que els de la jornada d'ahir. A l'Empordà, això sí, es mantindrà la tramuntana. De cara a demà dimecres i també a dies posteriors, hem d'esperar pocs canvis, i és que es continuarà imposant l'ambient assolellat amb cel serè o poc ennuvolat, estones amb algun nuvolal que pot arribar pel nord, però que seran molt poc importants, i una temperatura que de cara a la jornada del dimecres hem d'esperar que sigui una mica més alta pel que fa als valors matinals. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de Soy Ben López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó al jutge Pablo Llarena i conclou que Bèlgica no pot denegar l'euroordre de detenció contra Lluís Puig sota l'argument que el Tribunal Suprem no és l'òrgan competent per fer aquesta demanda. Això sí, el Tribunal Europeu avala rebutjar euroordres si hi ha deficiències sistèmiques en el sistema judicial d'un país o bé per raons fonamentades de vulneració de drets cap a una persona o un grup de persones. Aquest últim punt és esperançador per l'expresident Puigdemont i els exconsellers Puig, Ponsatí i Comín, que s'han declarat contents per aquesta sentència. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Bèlgica ho tindrà ara més difícil per continuar denegant l'entrega a Espanya de l'expresident Puigdemont i la resta d'exdirigents del govern de la Generalitat que són a Brussel·les. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obre la porta a més a que el jutge Llarena dicti noves euroordres. Si la justícia belga vol denegar una euroordre, ve a dir el Tribunal Europeu, haurà de demostrar objectivament que a Espanya es vulneren els drets fonamentals de manera generalitzada. I hi hauria una altra excepció per justificar el rebuig belga a l'euroordre. Seria en el cas de vulneració de drets d'un individu o bé d'un grup objectivament identificable de persones. Aquest és l'element esperançador per a Carles Puigdemont.
I avui hem consolidat coses que portàvem 5 anys treballant per consolidar i que obre una nova fase en la que podrem continuar defensant ara amb més solidesa la nostra condició de representants polítics, perseguits per raons polítiques.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que hem conegut avui és la resposta a les qüestions prejudicials que el jutge Llarena va dirigir al Tribunal Europeu després que la justícia belga va rebutjar l'entrega a Espanya de l'exconseller Lluís Puig. Ell és el directament afectat per la sentència d'avui, tot i que alhora aplana el camí per a l'extradició de la resta de líders independentistes que són a Brussel·les. Però Puig assegura sentir-se content.
Sí, molt content estic. Per tant, content per mi personalment, però també content pensant que Europa avui és més justa, aplicarà més justícia, aplicarà més el respecte als drets fonamentals a totes les causes que puguin sorgir, pels catalans o per qualsevol altre grup o persones de la resta d'Europa.
També l'advocat dels eurodiputats de Junts, Gonzalo Boye, s'ha esforçat a mostrar el seu optimisme després del pronunciament de la justícia europea.
Nosotros en estos momentos, nuestro siguiente paso irá a comer, porque creo que la pelota está en otro tejado.
Sigui com sigui, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és fonamental pel futur de Carles Puigdemont i la resta d'exdirigents independentistes fugits que, a més, estan a l'espera de la decisió sobre la seva immunitat com a eurodiputats.
La decisió del Tribunal ha generat també reaccions al si del govern. Després de la reunió d'avui, l'executiu ha volgut posar l'accent en la referència que fa la justícia europea a rebutjar euroordres si s'afecta la tutela judicial d'un grup objectivament identificable de persones. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern ha expressat el màxim suport a l'expresident Puigdemont i als exconsellers exiliats i s'ha mostrat prudent davant una resolució complexa. Però la portaveu, Patricia Plaja, ha destacat que el Tribunal Europeu obre la porta a reconèixer una causa general contra l'independentisme.
El que voldríem destacar és que el Tribunal Europeu recull, afirma que les euroordres es poden denegar si hi ha una vulneració de drets fonamentals a un grup identificable de persones i, per tant, obre la porta al reconeixement del que el govern sempre ha defensat, que és una causa general contra el moviment independentista, la persecució del moviment independentista per part dels estaments judicials de l'Estat espanyol.
Sobre els pressupostos, avui continuen les reunions entre el govern i el PSC per escriure l'acord final. El govern desitja que després de tancar un acord amb els socialistes, també Junts per Catalunya s'hi puguin afegir en el tràmit parlamentari. Plaja ha dit que l'acord amb tots dos partits seria també compatible amb el ja tancat amb els comuns.
Gràcies, Moni. Busquem també reaccions a Madrid, ja que avui s'ha reunit el Consell de Ministres i la portaveu de l'executiu ha valorat favorablement aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, a preguntes dels periodistes, Isabel Rodríguez acaba d'assegurar que, com no podia ser d'una altra manera, respecten el pronunciament del Tribunal Europeu i que seguiran treballant perquè tots els polítics fugits acabin sent jutjats a Espanya. En aquest sentit, creu que la resolució va pel bon camí.
Primero manifestar en nombre del gobierno el absoluto respeto por todas las resoluciones judiciales, por supuesto también por las de este tribunal. La respuesta que se ha dado en esta resolución lo que avala es el ordenamiento jurídico español y lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española, como en tantas ocasiones ha reiterado su necesidad también el Gobierno de España.
Consell de Ministres, que per cert aquest dimarts ha aprovat una nova partida d'ajudes als agricultors per pal·liar l'increment de preus derivat de la guerra d'Ucraïna. En concret, subvencionarà amb 300 milions d'euros la compra de fertilitzants, un fet que, a banda d'ajudar els agricultors, hauria de permetre més rebaixar el preu final dels aliments que paguen els consumidors.
Notícies en xarxa.
Us ho destacàvem en titulars. Està en marxa ara mateix una reunió decisiva entre Metges de Catalunya i el Departament de Salut per intentar desconvocar les noves vagues previstes a partir de demà.
El sindicat i Salut ja han trobat l'encaix jurídic per negociar les millores d'organització i avui volen superar alguns serrells com les agendes dels facultatius i les llistes d'espera. En matèria retributiva, després d'hores de converses, ja han acordat que tots els augments de sou passin per les taules de negociació dels convenis. De moment, continuen vigents les aturades parcials de demà i de divendres i la de dijous, prevista pràcticament tot el dia.
Encara més conflictes laborals. Aquest matí ha començat una vaga indefinida a la planta de Martorelles del fabricant de medicaments genèrics Toua, als antics laboratoris Esteve. L'empresa ha plantejat una rebaixa de les condicions laborals amb les quals els treballadors no estan d'acord. Les reunions entre comitè d'empresa i direcció han continuat aquest migdia. Vallès Visió, Albert Maspons.
Els empleats s'han concentrat a l'entrada de la planta de Martorelles per mostrar el seu desacord a les retallades salarials que planteja la direcció de la companyia farmacèutica. Entre aquestes hi ha congelar els increments pactats, segons l'IPC, o bé reduir les retribucions que estan per sobre el conveni. Des del comitè d'empresa es demana que, si cal apretar-se el cinturó, que també hi hagi un compromís de retorn. Ho explica Andreu Muñoz, president del comitè d'empresa de la planta de Toua Martorelles.
Això és com una família quan les coses van malament, el pare, la mare o el tiet et poden deixar calés per passar un ensurt, però després aquests diners es tornen. Si ens encaminem en uns anys que són complexos econòmicament, tothom pot fer un esforç, però aquest esforç després s'ha de revertir.
Les reunions entre comitè d'empresa i direcció segueixen i les negociacions s'allargaran fins al 7 de febrer.
I encara a Martorelles, el comitè d'empresa d'Amazon ha convocat una vaga indefinida a partir de demà davant les condicions que ofereix l'empresa pel trasllat dels treballadors.
Amazon trasllada l'activitat de la planta a Saragossa, cosa que afecta 800 treballadors, els qui ofereix mantenir la feina o bé a la nova planta o al centre situat a Figueres. Però els sindicats denuncien que les compensacions pels trasllats que ofereix Amazon estan per sota del mínim legal. A més, asseguren que el trasllat implica una reducció salarial i una modificació substancial de les condicions de feina. Per tot plegat, han convocat una vaga indefinida a partir de demà.
Barcelona torna a ser aquesta setmana la capital mundial de l'audiovisual a través del Congrés Integrated Systems Europe, que acull prop de 70.000 visitants a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins divendres, el Congrés mostrarà les principals novetats del sector en l'edició més massiva fins ara, ja sense restriccions Covid i amb 57.000 metres quadrats d'ocupació. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
El recinte Fira Gran Via de l'Hospitalet es celebra el Saló de Sistemes Integrats d'Europa, ICE. És el congrés líder del sector audiovisual a nivell mundial. També destaquen les noves aplicacions en el sector audiovisual en àmbits com l'educació, les cases intel·ligents o el transport. Però una de les tendències audiovisuals més destacades són els entorns digitals. Parlem del metavers, de la realitat virtual o augmentada, dels vídeos immersius i dels hologrames. Mike Blackman és el director de l'ICE.
M'encanta aquesta indústria. Cada any veig moltes novetats. L'any passat vaig descobrir la meva versió virtual donant la benvinguda a la gent a la fira. Quan jo estava humant, vaig aparèixer a Barcelona com una imatge en tres dimensions. Aquest és el futur de les eines col·laboratives. És difícil saber què passarà d'aquí 10 anys, però el que sí que es pot dir és que serà excitant.
El Saló espera una afluència de més de 55.000 visitants i generarà un impacte econòmic d'entre 280 i els 450 milions d'euros.
No deixem l'economia, ja que Catalunya està creixent en l'àmbit de la ciberseguretat, tant en nombre d'empreses com en volum econòmic. Bona prova n'és el Congrés de Ciberseguretat, que avui ha arrencat a Barcelona. Durant tres dies s'hi presentaran les últimes novetats del sector, encaminat a protegir la ciutadania i la informació. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. El director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy, ha assegurat en declaracions a la xarxa que el potencial del país està en creixement.
Estem fent passos endavant importants, fonamentats amb el fet, doncs, de ser, tenir i consumir intel·ligència, és a dir, conèixer millor els adversaris i, per tant, els podem preveure i utilitzar també les seves tècniques, la col·laboració entre les diferents entitats, el creixement propi del sector econòmic i també el tema del talent, no? Incorporar i definir millor les diferents professions que hi ha entorn a la ciberseguretat.
En aquesta quarta edició del Congrés de Ciberseguretat s'han doblat el nombre d'expositors i també es donarà la possibilitat a empreses i inversors catalans de conèixer startups on invertir. Durant l'última jornada, a més, es convidarà els estudiants per captar talent i futurs treballadors d'un sector que va a l'alça.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Front comú dels sectors socials, econòmics i polítics del Garraf i el Baix Penedès per exigir la gratuïtat de la C-32 per als viatges que es facin en 24 hores d'anada i tornada. Aquest diumenge faran una marxa lenta de protesta i denuncien que els descomptes anunciats també avui per la Generalitat a dos peatges són insuficients. Canal Blau, Pere Lobato.
La proposta que fan els municipis del Garraf i el Baix Penedès és que tots els viatges recurrents per la C-32 siguin gratuïts als peatges de Sitges i Cubelles. Això vol dir que qualsevol usuari que faci servir el peatge d'anada i tornada al territori en un període de 24 hores i de dilluns a diumenge no hagin de pagar. Actualment només hi ha uns descomptes per a aquests trajectes que es fan de dilluns a divendres. Jaume Cassanyes, alcalde de Cunit, recorda el greu ja que suposa mantenir una C-32 de pagament al costat d'una carretera C-31 que no pot ser una alternativa.
El territori no pot esperar a l'any 2039 que acabi la concessió perquè tinguem una mobilitat digna, segura i ràpida que faci que els ciutadans d'aquests territoris tinguin millor i major qualitat de vida i sobretot que aquest territori sigui competitiu a nivell econòmic.
Els ajuntaments han anunciat mobilitzacions. La primera serà aquest mateix diumenge a la tarda. S'ha convocat a tots els usuaris d'aquesta autopista a sumar-se a una marxa lenta per la mateixa C-32.
Les pernoctacions als hotels i càmpings de la ciutat de Tarragona han augmentat un 25% el darrer any i un 47% si es compara amb el 2019. Són les xifres rècord que ha fet públiques el Patronat Municipal de Turisme, que sumen més de 1,6 milions de pernoctacions en la darrera dècada. Tarragona Ràdio, d'Andrés Tejedera.
La ciutat ha aprofitat les seves potencialitats com espai patrimonial mundial, la cultura, la gastronomia, les platges i l'esport i s'ha adaptat digitalment aprofitant el canvi de model d'hàbits dels turistes. El gerent del Patronat Municipal de Turisme, Víctor Franquet, ha expressat que el públic internacional anirà a més gràcies a l'acció comunicativa que es porta a terme i també a la gran demanda que hi ha per venir als càmpings de la ciutat.
A mesura que l'acció comunicativa i publicitària es fa, però també ve directament per la demanda. Aquesta demanda busca venir als càmpings de la ciutat de Tarragona i permet perfectament aquest factor d'internacionalització que cada vegada vagi a més.
Les visites a la pàgina web de la regidoria també han crescut durant el 2022 i es treballa per potenciar actes no només a l'estiu, com és el cas del Carnaval o de la Setmana Santa. A més, s'ha corroborat un creixement de les recerques digitals procedents de París o Düsseldorf gràcies a la ruta aèria des de l'aeroport de Reus.
Canviem de capital, passem per Lleida, ja que el sector productiu de les fruites i les verdures lamenta que les mesures per protegir el medi ambient limitin la seva competitivitat. Reclamen que revisin algunes de les normes i que s'equiparin les exigències als països comunitaris i a tercers. UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
Lleida ha acollit aquest dimarts la 58a assemblea de FEPEX. En ella s'ha posat sobre la taula el període complex que viu el sector, amb una davallada de les exportacions d'un 10% el 2022, un creixement de la importació d'un 5% i una caiguda del consum de l'11%. José María Pozancos, director de FEPEX, afirma que tot això afecta la sostenibilitat del sector i ho atribueix en part a la normativa mediambiental europea, que assegura que és cada cop més estricta.
La limitació en el uso de fitosanitarios, la escasez de recursos, les limitacions de otro tipo mediambientales limitan la competitividad del sector. Se habla mucho en el discurso político, que también lo hemos analizado hoy aquí, de las cláusulas espejo, pero bueno, por un lado va el discurso y por otro lado va la realidad.
Segons Pozancos, algunes d'aquestes normatives mediambientals no estan prou fonamentades i també apunta que no té sentit que les exigències que tenen els productors comunitaris no s'apliquin a països tercers.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona un lladre multireincident que està acusat d'una cinquantena de robatoris amb força a trasters tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana. L'arrestat ja ha ingressat a la presó. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
Els Mossos d'Esquadra detenien el passat dimecres l'autor dels fets a un pàrquing de Badalona amb la intenció de cometre una acció delictiva als trasters d'aquesta instal·lació privada. Es tracta d'un jove de 22 anys que va aprofitar principalment les dates nadalenques per robar aquells regals que es guardaven als trasters. El passat divendres passava a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Badalona, que va decretar l'ingrés a presó.
I al Delta de l'Ebre, els productors de musclos es veuen obligats a reaccionar davant del canvi climàtic. L'increment de temperatura de l'aigua del mar va matar l'any passat tota la cria de musclo a les badies del Delta i ara fan una prova per agafar-la d'instal·lacions a mar obert, on l'aigua a l'estiu és més freda i, per tant, sobreviu. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
Amb la prova pilot que inicien avui, la cria creixerà a mar obert prop del Delta a les instal·lacions de piscifactories ja existents com Aquidelta i Balfegó, totes dos a l'Ametlla de Mar, i un cop superada la calor de l'estiu passaran a les muscleres. És un pas intermig perquè, si surt bé, es treuran concessions per a la cria de musclo a mar obert. Sergi Tudela és director general de Política Marítima i Pesca Sostenible.
Si aquesta prova que es fa avui funciona, i no hi ha cap raó per pensar que no funcionarà, doncs el futur essencialment és produir aquesta llavor en unes concessions que específiques que l'administració evidentment vetllarà per tal que es puguin establir de la manera més eficient, més ràpida.
Esta actuació busca assolir solucions estructurals i permanents a una problemàtica que en els últims anys està posant en risc la viabilitat futura del sector.
És moment per a la cultura. El cineasta Wim Wenders, director de París, Texas o El cielo sobre Berlín, rebrà el premi honorífic de la 7a edició del BSN Film Fest. Del 20 al 28 d'abril es projectaran una 70a de pel·lícules. El film Sica, de la directora catalana Carla Subirana, serà l'encarregat de cloure el festival. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El BSN Film Fest ha detallat aquest dimecres els primers títols de la seva secció oficial, com l'italiana El colibrí, la francesa Father and Soldier o l'argentina La Uruguaya. Com cada any, el festival combinarà nous talents amb noms reconeguts. Al cartell, una imatge de l'actriu Natasha Kinski a la pel·lícula París, Texas, deixa molt clar quina serà la principal figura internacional del BSN Film Fest, com ha explicat la seva directora, Conxita Casanovas.
Però ens fa molt feliços anunciar que aquest any el festival té com a imatge de portada a un dels directors europeus més emblemàtics i reconeguts, Wim Wenders. Un cineasta admirat i premiat.
El festival manté les seccions tradicionals, com l'organitzada per Cineàsia, enguany dedicada al gènere negre. També en crea una de nous talents, oberta a curs fets per estudiants de 6 universitats i escoles de cinema, i torna a dedicar uns dies als centres educatius. L'aposta pel cinema de casa es veurà a la Cluenda, amb la pel·lícula Sica, de la directora barcelonina Carla Subirana.
Gràcies, David. Hi ha 2 mesos per al seu inici, el Festival Estrenes de Girona ja ha venut la meitat de les entrades. Serà l'edició amb més artistes de la història i amb un dia més d'actuacions gratuïtes. Entre els noms destacats que s'han anunciat avui hi ha els de Mariona Escoda, Caim Riba o Portobello. Girona FM, Pau Villafañe.
Una 11a edició que serà la primera en 3 anys sense mascaretes i que tindrà una 50ena d'artistes, dels quals un 50% seran propostes emergents, i també hi haurà paritat entre dones i homes, fet que ha destacat Xavi Pasqual, director del festival.
Nosaltres podem incidir molt amb els artistes emergents a fer que això sigui així, perquè al final els artistes emergents és on el director del festival pot fer més apostes, no?, de contingut. Però el que és important és que enguany els primers noms del cartell són, els 2 primers són dones, no? Això d'alguna manera vol dir, doncs, que aquest talent català, doncs, aquesta fornada, doncs, està liderat per veus femenines, i això és important.
El Festival Estrenes es celebrarà del 31 de març al 6 de maig a Girona, amb una extensió a Barcelona durant el mes de maig, que inclourà el nou projecte Estrenes Urbana.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol. I és que en el darrer dia del mercat de fitxatges el Barça i l'Espanyol s'han espavilat. Comencem pel Barça, que ha donat permís a Héctor Bellerín per viatjar a Portugal i tancar així el seu fitxatge per l'Sporting de Portugal. Amb aquesta sortida i la de Memphis Depay, el club creu que s'obre la possibilitat de fer ara algun fitxatge, si bé l'entrenador Xavi Hernández no ho veu prioritari. Qui ja podrà ser inscrit com a jugador del primer equip és Gavi. El jutge ha admès a tràmit la sol·licitud del Barça, que reclamava poder ja registrar el migcampista en fitxa del primer equip, cosa que la Lliga impedia fins ara. Per l'entrenador blaugrana Xavi Hernández, aquesta és una gran notícia.
Sí que puc dir que és una gran notícia per nosaltres, no? Poder inscriure a Gavi era un dels objectius que ens marcàvem en aquest mercat, i bé, sembla ser que ara ja està d'alguna manera la pilota a la teulada de la Lliga, no? Sembla que un jutge ens dona la raó, i això és una molt bona notícia per nosaltres. Content pel Gavi, esperem, doncs, que es pugui inscriure, però bé, sembla ser que ho podrem fer. Molt bona notícia per nosaltres, no?, i per Gavi també.
I ja és oficial, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Denis Suárez fins al pròxim 30 de juny. El mitja punta ha rescindit el seu contracte amb el Celta, firma pel conjunt blanc i blau pel que resta de temporada. L'ex del Barça arriba per reforçar la creació de l'Espanyol en la segona volta del campionat. Aquesta operació arriba poques hores després que el club blanc i blau hagi cedit el jove Pol Lozano al Granada. I també en el mercat de fitxatges de futbol, el Sabadell ha anunciat avui el fitxatge de Cristian Herrera. L'atacant de Santa Coloma de Farners arriba procedent de l'Intercity d'Alacant. I avui s'ha presentat la final de la Copa Catalunya Absoluta de Futbol, que disputaran el Badalona Futur de Segona Federació i l'Andorra de la Lliga Smartbank. La final es jugarà el dimecres 15 de febrer a l'Estadi Municipal de Badalona. I en bàsquet, a l'Eurolliga masculina, el Barça rep a 8:45 del vespre al Maccabi de Tel Aviv. Escoltem el jugador blaugrana Tomas Satoranski.
Creo que es un equipo que juega con mucha intensidad. Tienen jugadores que son muy atléticos, muy explosivos, sobre todo en ataque. Está claro que esta temporada están jugando mucho mejor en casa, pero en Euroliga, como ya nos hemos visto, tienes que jugar muy serio y muy bien contra todos los rivales.
I també en bàsquet, a la Eurolliga femenina, l'Espart Girona visita avui dimarts a les 6:10 de la tarda la pista del DBTK hongarès. Des de Televisió de Girona informa Joan Massaguer.
Partit clau avui a les 6 de la tarda de l'Espart Girona a la pista del DBTK per seguir en vida l'Eurolliga. A 3 jornades per acabar la fase regular de l'Eurolliga, l'equip gironista ha ficat en un triple empat a l'última posició que dona accés als play-offs. Els altres dos rivals implicats són el d'avui, el ja esmentat DBTK, i l'Etern, el Perfumeries Avenida, amb qui es veuran les cares a l'última jornada. L'entrenador de les gironines, Bernat Canut, destaca que la pista d'avui és una de les més difícils del grup.
Un partit important, no? Fonamental per nosaltres, contra un equip que té els mateixos objectius que els nostres, ficar-se en aquesta zona de play-off de l'Eurolliga, una pista evidentment hostil, jo diria que la més calenta del grup, i bueno, nosaltres doncs motivades, amb ganes de fer un bon partit, de treure la victòria.
I tot això sense Gidri Labukien, que ahir va confirmar la seva baixa i no ha viatjat a Hongria.
I en vol, el balonmano granollers ha rescindit el contracte de l'entrenadora del primer equip femení, Dolo Martín. En un comunicat, el club explica que tant Verónica Cuadrado com Maria Cadens, membres de l'estaf tècnic, marxen amb Dolo Martín. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés. L'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Sabies que...
Saps que les marmotes tenen dialectes propis? Un estudi publicat per Behavioral Ecology and Sociobiology ha detectat que els crits varien entre les marmotes de diferents poblacions. Aquests dialectes els permeten reconèixer les marmotes forasteres i, en comptes d'investigar o afrontar el perill com farien davant d'un crit familiar, surten corrents i s'amaguen al cau. Les marmotes són capaces de reconèixer els crits dels membres de la seva població, fins i tot en un enregistrament, i hem vist que responen més temoroses si no saben qui és l'emissora, explica Mariona Ferrandiz, autora d'aquest estudi. La investigació, alhora, ha indagat quin és el motiu d'aquestes diferències del llenguatge entre les marmotes, però no s'ha trobat que tingui a veure amb la regió on viuen ni a la genètica dels individus. Així com els dialectes humans varien, sobretot en funció d'on vivim, hem vist que les marmotes no és així. Segons explica l'ecòloga, la resposta antipredatòria, que apareix un cop escolten els crits d'alarma d'altres marmotes, té una despesa enèrgica i temporal. Per això, aprendre a distingir entre els dialectes familiars els permet confiar-se i estalviar energia.
Propostes en xarxa.
Amb el primer mes de l'any superat, arriba l'època carnavalesca, ben arrelada a molts municipis. Us agradi més o menys això de disfressar-vos? Segur que alguna vegada heu acabat, encara que sigui contra la vostra voluntat, veient una rua de carnestoltes. Fora bromes, un any més en teniu moltes per escollir. Nosaltres avui anirem al Carnaval de la Costa Brava Sud. Fa 10 edicions que Lloret de Mar, Blanes i Tossa de Mar s'uneixen per fer possible el Carnaval de la Costa Brava Sud, que ja s'ha convertit en un referent a la zona i un dels més espectaculars, tot i la seva curta edat. Del 17 de febrer al 4 de març, aquestes tres viles de la Selva Marítima organitzen tres grans rues que pleguen 120.000 persones i on hi participen més de 1.000. El programa es complementa amb diverses activitats carnavalesques als tres municipis. El dissabte 18 de febrer, Lloret s'encarrega de donar el tret de sortida, i no amb una, sinó amb dues rues. La segona és l'endemà, diumenge 19. Blanes continua la festa mateix diumenge a la tarda i dues setmanes després, el 4 de març, s'hi afegeix la gran rua de Carnaval de Tossa. Colles, carrosses i comparses, tot a punt per tornar a celebrar el Carnestoltes. Entre el 17 de febrer i el 4 de març torna el Carnaval de la Costa Brava Sud. Podeu consultar totes les rues als webs municipals lloret.cat, blanes.cat i tossadamar.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea obre la porta a una nova euroordre de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Toni Comín. I és que considera que el Tribunal Suprem sí que és competent per fer aquesta demanda, de manera que Bèlgica no pot denegar-la. Però alhora també avala que les euroordres sí que es poden rebutjar si hi ha deficiències sistèmiques en el sistema judicial d'un país o bé raons fonamentades de vulneració de drets cap a una persona o un grup de persones. Aquest punt és el que dona esperances als independentistes, com m'han explicat Puigdemont, Puig i l'advocat Gonzalo Boyem.
Avui continuarem lluitant, però és veritat que la lluita es va aclarint. I avui hem consolidat coses que portàvem 5 anys treballant per consolidar i que obre una nova fase.
Content per mi personalment, però també content pensant que Europa avui és més justa, aplicarà més justícia, aplicarà més el respecte als drets fonamentals a totes les causes que puguin sorgir.
Nosotros en este momento, nuestro siguiente paso irá a comer, porque creo que la pelota está en otro tejado.
És dimarts 31 de gener de 2023 i tenim més titulars. Reunió decisiva entre metges de Catalunya i Salut per intentar desconvocar les noves vagues previstes a partir de demà, Montse Hidalgo.
El sindicat i Salut ja han trobat l'encaix jurídic per negociar les millores d'organització i estan reunits des de les 9 del matí per superar alguns serrells com les agendes dels facultatius i les llistes d'espera.
Barcelona acull el congrés internacional més important de l'audiovisual, l'ICE,
que rebrà fins divendres prop de 70.000 visitants a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El congrés mostra les principals novetats del sector en l'edició més massiva fins ara.
Front comú dels sectors socials, econòmics i polítics del Garraf i el Baix Penedès per exigir la gratuïtat de la C-32.
Reclamen que els viatges d'anada i tornada que es facin en 24 hores siguin gratuïts. Aquest diumenge faran una marxa lenta de protesta i denuncien que els descomptes anunciats per la Generalitat són insuficients.
En cultura, el cineasta Wim Wenders rebrà el premi honorífic de la 7a edició del BSN Film Fest.
Del 20 al 28 d'abril es projectaran una 70a de pel·lícules. El film Sica, de la directora catalana Carla Subirana, serà l'encarregat de cloure el festival.
Pel que fa als esports, en futbol, Barça i Espanyol aprofiten el darrer dia de fitxatges, Eduard Cabré.
El blaugrana Héctor Bellerín viatja a Lisboa per tancar el seu traspàs a l'Sporting i Gavi pot ser ja inscrit al primer equip, mentre que l'Espanyol oficialitza l'arribada de Denis Suárez.
Fem també un cop d'ull al temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo, bon dia.
Hola, bon dia. Avui jornada molt tranquil·la, amb predomini del sol, amb cel serè o poc ennuvolat a tot Catalunya, tot i que durant les primeres hores del matí hem tingut la presència d'alguns estrats baixos a l'altiplà central. Hores d'ara, en general, s'imposa el sol a tot Catalunya i amb una temperatura que es va recuperant. Avui els valors de la temperatura màxima seran entre lleugerament i moderadament més alts que els de la jornada d'ahir. A l'Empordà, això sí, es mantindrà la tramuntana. De cara a demà dimecres i també a dies posteriors, hem d'esperar pocs canvis, i és que es continuarà imposant l'ambient assolellat amb cel serè o poc ennuvolat, estones amb algun nuvolal que pot arribar pel nord però que seran molt poc importants, i una temperatura que de cara a la jornada del dimecres hem d'esperar que sigui una mica més alta pel que fa als valors matinals. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr. Passa en gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó al jutge Pablo Llarena i conclou que Bèlgica no podia denegar l'euroordre de detenció contra Lluís Puig sota l'argument que el Tribunal Suprem no és l'òrgan competent per fer la demanda. Això sí, el Tribunal Europeu avala rebutjar euroordres si hi ha deficiències sistèmiques en el sistema judicial d'un país o per raons fonamentades de vulneració de drets cap a una persona o un grup de persones. Aquest últim punt és esperançador per l'expresident Puigdemont i els exconsellers Puig, Ponsatí i Comín, que s'han declarat contents per aquesta sentència. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Bèlgica ho tindrà ara més difícil per continuar denegant l'entrega a Espanya de l'expresident Puigdemont i la resta d'exdirigents del govern de la Generalitat que són a Brussel·les. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obre la porta a més a que el jutge Llarena dicti noves euroordres. Si la justícia belga vol denegar una euroordre, ve a dir el Tribunal Europeu, haurà de demostrar objectivament que a Espanya es vulneren els drets fonamentals de manera generalitzada. I hi hauria una altra excepció per justificar el rebuig belga a l'euroordre. Seria en el cas de vulneració de drets d'un individu o bé d'un grup objectivament identificable de persones. Aquest és l'element esperançador per a Carles Puigdemont.
I avui hem consolidat coses que portàvem 5 anys treballant per consolidar i que obre una nova fase en la que podrem continuar defensant ara amb més solidesa la nostra condició de representants polítics, perseguits per raons polítiques.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que hem conegut avui és la resposta a les qüestions prejudicials que el jutge Llarena va dirigir al Tribunal Europeu després que la justícia belga va rebutjar l'entrega a Espanya de l'exconseller Lluís Puig. Ell és el directament afectat per la sentència d'avui, tot i que alhora aplana el camí per a l'extradició de la resta de líders independentistes que són a Brussel·les. Però Puig assegura sentir-se content.
Sí, molt content estic. Per tant, content per mi personalment, però també content pensant que Europa avui és més justa, aplicarà més justícia, aplicarà més el respecte als drets fonamentals a totes les causes que puguin sorgir, pels catalans o per qualsevol altre grup o persones de la resta d'Europa.
També l'advocat dels eurodiputats de Junts, Gonzalo Boyer, s'ha esforçat a mostrar el seu optimisme després del pronunciament de la justícia europea.
Nosotros en este momento, nuestro siguiente paso es ir a comer, porque creo que la pelota está en nuestro tejado.
Sigui com sigui, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és fonamental pel futur de Carles Puigdemont i la resta d'exdirigents independentistes fugits que, a més, estan a l'espera de la decisió sobre la seva immunitat com a eurodiputats.
La decisió del Tribunal ha generat també reaccions al sí del govern. Després de la reunió d'avui, l'executiu ha volgut posar l'accent en aquesta referència que fa la justícia europea a rebutjar euroordres si s'afecta la tutela judicial d'un grup objectivament identificable de persones, segons diu textualment la sentència. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern ha expressat el màxim suport a l'expresident Puigdemont i als exconsellers exiliats i s'ha mostrat prudent davant una resolució complexa. Però la portaveu, Patricia Plaja, ha destacat que el Tribunal Europeu obre la porta a reconèixer una causa general contra l'independentisme.
El que voldríem destacar és que el Tribunal Europeu recull, afirma que les euroordres es poden denegar si hi ha una vulneració de drets fonamentals a un grup identificable de persones i, per tant, obre la porta al reconeixement del que el govern sempre ha defensat, que és una causa general contra el moviment independentista, la persecució del moviment independentista per part dels estaments judicials de l'Estat espanyol.
Sobre els pressupostos, avui continuen les reunions entre el govern i el PSC per escriure l'acord final. El govern desitja que, després de tancar un acord amb els socialistes, també Junts per Catalunya s'hi puguin afegir en el tràmit parlamentari. Plaja ha dit que l'acord amb tots dos partits seria també compatible amb el ja tancat amb els comuns.
I busquem també reaccions a Madrid, ja que avui s'ha reunit el Consell de Ministres i la portaveu de l'executiu ha valorat favorablement aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Preguntes dels periodistes. Isabel Rodríguez ha assegurat que, com no podia ser d'una altra manera, respecten el pronunciament del Tribunal Europeu i que seguiran treballant perquè tots els polítics fugits acabin sent jutjats d'Espanya. En aquest sentit, creu que la resolució va pel bon camí.
Primero manifestar en nombre del gobierno el absoluto respeto por todas las resoluciones judiciales, por supuesto también por las de este tribunal. La respuesta que se ha dado en esta resolución lo que avala es el ordenamiento jurídico español y lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española, como en tantas ocasiones ha reiterado su necesidad también el gobierno de España.
Portaveu del govern espanyol que ha confirmat la intenció de l'executiu d'introduir algunes modificacions a la coneguda com a llei del només sí és sí per evitar algunes interpretacions a la baixa que s'estan fent en les condemnes als agressors, però deixant clar que l'apartat del consentiment no es tocarà i que caldrà temps per veure com ho fan.
Se trata de una reforma compleja para conseguir ese objetivo de que esos efectos no deseados en su aplicación se estuvieran produciendo. Y, por tanto, esa complejidad requiere de unos trabajos para dar viabilidad técnica y jurídica a esos ajustes que resultan necesarios.
Consell de Ministres, que per cert també aquest dimarts ha aprovat una nova partida d'ajudes als agricultors per pal·liar l'increment de preus derivat de la guerra d'Ucraïna.
Notícies en xarxa.
Us ho destacàvem en titulars. Continua la reunió decisiva entre metges de Catalunya i el Departament de Salut per tal d'intentar desconvocar les noves vagues que estan previstes a partir de demà.
El Sindicat i Salut ja han trobat l'encaix jurídic per negociar les millores d'organització i avui volen superar alguns serrells com les agendes dels facultatius i les llistes d'espera. En matèria retributiva, després d'hores de converses, ja han acordat que tots els augments de sou passin per les taules de negociació dels convenis. De moment continuen vigents les aturades parcials previstes per demà i divendres i la de dijous prevista per pràcticament tot el dia.
Els serveis mínims d'aquestes vagues garanteixen l'atenció d'urgències i el normal funcionament de les unitats especials.
Entre aquestes hi ha la SUSI, les unitats de vigilància intensiva, les coronàries, les d'hemodiàlisi, neonatologia i PARS, i els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. També s'hauran de garantir els tractaments de ràdio i quimioteràpia en situacions urgents i atendre l'activitat quirúrgica inajornable. En els centres d'assistència extrahospitalària i primària també s'ha fixat la garantia de l'assistència urgent. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla el primer dia i fins a un terç de la plantilla a partir del segon dia d'aturada.
Encara més conflictes laborals. Aquest matí ha començat una vaga indefinida a la planta de Martorelles del fabricant de medicaments genèrics Towa, als antics laboratoris Esteve. L'empresa ha plantejat una rebaixa de condicions laborals amb la qual els treballadors no estan d'acord. Les reunions entre comitè i direcció han continuat aquest migdia. Vallès Visió, Albert Maspons.
Els empleats s'han concentrat a l'entrada de la planta de Martorelles per mostrar el seu desacord a les retallades salarials que planteja la direcció de la companyia farmacèutica. Entre aquestes hi ha congelar els increments pactats, segons l'IPC, o bé reduir les retribucions que estan per sobre el conveni. Des del comitè d'empresa es demana que, si cal apretar-se el cinturó, que també hi hagi un compromís de retorn. Ho explica Andreu Muñoz, president del comitè d'empresa de la planta de Tou a Martorelles.
Això és com una família quan les coses van malament, el pare, la mare o el tiet et poden deixar calés per passar un ensurt, però després aquests diners es tornen. Si ens encaminem en uns anys que són complexos econòmicament, tothom pot fer un esforç, però aquest esforç després s'ha de revertir.
Les reunions entre comitè d'empresa i direcció segueixen i les negociacions s'allargaran fins al 7 de febrer.
I encara a Martorelles, el comitè d'empresa d'Amazon ha convocat una vaga indefinida a partir de demà, en aquest cas, davant les condicions que ofereix l'empresa pel trasllat dels treballadors.
Amazon trasllada l'activitat de la planta a Saragossa, cosa que afecta 800 treballadors, els qui ofereix mantenir la feina o bé a la nova planta o al centre situat a Figueres. Però els sindicats anuncien que les compensacions pel trasllat que ofereix Amazon està per sota del mínim legal. A més, asseguren que el trasllat implica una reducció salarial i una modificació substancial de les condicions de feina. Per tot plegat, han convocat una vaga indefinida a partir de demà.
Barcelona torna a ser aquesta setmana la capital mundial de l'audiovisual a través del Congrés Integrated Systems Europe, que acull prop de 70.000 visitants a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins divendres, el Congrés mostrarà les principals novetats del sector, del qual hem sabut, en el marc justament d'aquest Congrés, que Catalunya ha crescut un 5,6% en un any i ja supera els 7.000 milions d'euros en facturació. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
El recinte Fira Gran Via de l'Hospitalet es celebra el Saló de Sistemes Integrats d'Europa, ICE. És el congrés líder del sector audiovisual a nivell mundial. També destaquen les noves aplicacions en el sector audiovisual en àmbits com l'educació, les cases intel·ligents o el transport. Però una de les tendències audiovisuals més destacades són els entorns digitals. Parlem del metavers, de la realitat virtual o augmentada, dels vídeos immersius i dels hologrames. Mike Blackman és el director de l'ICE.
M'encanta aquesta indústria. Cada any veig moltes novetats. L'any passat vaig descobrir la meva versió virtual donant la benvinguda a la gent a la fira. Quan jo estava humà, vaig aparèixer a Barcelona com una imatge en tres dimensions. Aquest és el futur de les eines col·laboratives. És difícil saber què passarà d'aquí 10 anys, però el que sí que es pot dir és que serà excitant.
El Saló espera una afluència de més de 55.000 visitants i generarà un impacte econòmic d'entre 280 i els 450 milions d'euros.
Catalunya també creix en l'àmbit de la ciberseguretat, tant en nombre d'empreses com en volum econòmic. Bona prova n'és el Congrés de Ciberseguretat, que ha arrencat també avui a Barcelona. Durant 3 dies s'hi presentaran les últimes novetats del sector, encaminat a protegir la ciutadania i la informació. Edgar Sapiña, bon dia.
Bon dia. El director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy, ha assegurat en declaracions a la xarxa que el potencial del país està en creixement.
Estem fent passos endavant importants, fonamentats amb el fet, doncs, de ser, tenir i consumir intel·ligència, és a dir, conèixer millor els adversaris i, per tant, els podem preveure i utilitzar també les seves tècniques, la col·laboració entre les diferents entitats, el creixement propi del sector econòmic i també el tema del talent, no? Incorporar i definir millor les diferents professions que hi ha entorn a la ciberseguretat.
En aquesta quarta edició del Congrés de Ciberseguretat s'han doblat el nombre d'expositors i també es donarà la possibilitat a empreses i inversors catalans de conèixer startups on invertir. Durant l'última jornada, a més, es convidarà els estudiants per captar talent i futurs treballadors d'un sector que va a l'alça.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Front comú dels sectors socials, econòmics i polítics del Garraf i el Baix Penedès per exigir la gratuïtat de la C-32 per als viatges d'anada i tornada en un mateix dia. Aquest diumenge faran una marxa lenta de protesta i denuncien que els descomptes anunciats per la Generalitat a 2 peatges són insuficients. Canal Blau, Pere Lobato.
La proposta que fan els municipis del Garraf i el Baix Penedès és que tots els viatges recurrents per la C-32 siguin gratuïts als peatges de Sitges i Cubelles. Això vol dir que qualsevol usuari que faci servir el peatge d'anada i tornada al territori en un període de 24 hores i de dilluns a diumenge no hagin de pagar. Actualment només hi ha uns descomptes per a aquests trajectes que es fan de dilluns a divendres. Jaume Cassanyes, alcalde de Cunit, recorda el greuge que suposa mantenir una C-32 de pagament al costat d'una carretera C-31 que no pot ser una alternativa.
El territori no pot esperar a l'any 2039 que acabi la concessió perquè tinguem una mobilitat digna, segura i ràpida que faci que els ciutadans d'aquests territoris tinguin millor i major qualitat de vida i sobretot que aquest territori sigui competitiu a nivell econòmic.
Els ajuntaments han anunciat mobilitzacions. La primera serà aquest mateix diumenge a la tarda. S'ha convocat a tots els usuaris d'aquesta autopista a sumar-se a una marxa lenta per la mateixa C-32.
Les pernoctacions als hotels i càmpings de la ciutat de Tarragona han augmentat un 25% el darrer any i un 47% si es comparen amb el 2019. Són les xifres de rècord que ha fet públiques el Patronat Municipal de Turisme, que sumen més de 1,6 milions de pernoctacions a la darrera dècada. Tarragona Ràdio, Andrés Tejedera.
La ciutat ha aprofitat les seves potencialitats com espai patrimonial mundial, la cultura, la gastronomia, les platges i l'esport, i s'ha adaptat digitalment aprofitant el canvi de model d'hàbits dels turistes. El gerent del Patronat Municipal de Turisme, Víctor Franquet, ha expressat que el públic internacional anirà a més gràcies a l'acció comunicativa que es porta a terme i també a la gran demanda que hi ha per venir als càmpings de la ciutat.
A mesura que l'acció comunicativa i publicitària es fa, però també ve directament per la demanda. Aquesta demanda busca venir als càmpings de la ciutat de Tarragona i permet perfectament aquest factor d'internacionalització que cada vegada vagi a més.
Les visites a la pàgina web de la regidoria també han crescut durant el 2022 i es treballa per potenciar actes no només a l'estiu, com és el cas del Carnaval o de la Setmana Santa. A més, s'ha corroborat un creixement de les recerques digitals procedents de París o Düsseldorf gràcies a la ruta aèria des de l'aeroport de Reus.
A Lleida, el sector productiu de fruites i verdures lamenta que les mesures per protegir el medi ambient limitin la seva competitivitat. Reclamen que revisin algunes de les normes i que s'equiparin les exigències als països comunitaris i a tercers. UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
Lleida ha acollit aquest dimarts la 58a assemblea de FEPEX. En ella s'ha posat sobre la taula el període complex que viu el sector, amb una davallada de les exportacions d'un 10% el 2022, un creixement de la importació d'un 5% i una caiguda del consum de l'11%. José María Pozancos, director de FEPEX, afirma que tot això afecta la sostenibilitat del sector i ho atribueix en part a la normativa mediambiental europea, que assegura que és cada cop més estricta.
La limitació en el uso de fitosanitarios, la escasez de recursos, les limitaciones de otro tipo medioambientales limitan la competitividad del sector. Se habla mucho en el discurso político, que también lo hemos analizado hoy aquí, de las cláusulas espejo, pero bueno, por un lado va el discurso y por otro lado va la realidad.
Segons Pozancos, algunes d'aquestes normatives mediambientals no estan prou fonamentades i també apunta que no té sentit que les exigències que tenen els productors comunitaris no s'apliquin a països tercers.
I no deixem el medi ambient, ja que al Delta de l'Ebre els productors de musclos es veuen obligats a reaccionar davant del canvi climàtic. L'increment de temperatura de l'aigua de mar va matar l'any passat tota la cria de musclo a les badies del Delta i ara fan una prova per agafar-la d'instal·lacions a mar obert, on l'aigua a l'estiu és més freda i, per tant, el musclo sobreviu. Ràdio Ràpita, Sílvia Verbis.
Amb la prova pilot que inicien avui, la cria creixerà a mar obert prop del Delta a les instal·lacions de piscifactories ja existents com Aquidelta i Balfegó, totes dos a l'Ametlla de Mar, i un cop superada la calor de l'estiu passaran a les muscleres. És un pas intermig perquè, si surt bé, es treuran concessions per a la cria de musclo a mar obert. Sergi Tudela és director general de Política Marítima i Pesca Sostenible.
Si aquesta prova que es fa avui funciona i no hi ha cap raó per pensar que no funcionarà, doncs el futur essencialment és produir aquesta llavor en unes concessions específiques que l'administració evidentment vetllarà per tal que es puguin establir de la manera més eficient, més ràpida.
Esta actuació busca assolir solucions estructurals i permanents a una problemàtica que en els últims anys està posant en risc la viabilitat futura del sector.
I repassem altres notícies destacades del dia. La Cambra de Comerç de Barcelona millora en dues dècimes el creixement de l'economia catalana, fins a l'1,8% enguany.
A més, apunten que Catalunya ha registrat un augment del PIB a l'entorn del 5% el 2022, 7 dècimes més del pronosticat, gràcies al dinamisme del mercat de treball, al consum de les llars i la intensa recuperació del turisme estranger. L'entitat considera que s'evitarà la temuda recessió, tot i haver-hi riscos com el menor estalvi de les llars i una inflació anual que continuarà elevada.
5 de les dones activistes afectades pel cas d'infiltració d'un policia nacional a moviments socials de Barcelona es querellen per les conductes de la gent
que hauria mantingut relacions sexuals i sentimental amb elles i altres dones per obtenir informació amagant la seva identitat real. La querella és pels delictes d'abusos sexuals continuats contra la integritat moral o tortura, descobriment i revelació de secrets i impediment de l'exercici dels drets civils.
I la Policia Nacional desmantella un laboratori subterrani per obtenir collites exprés de marihuana en una masia de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà.
El laboratori estava ocult sota una tapa del graner i s'hi accedia mitjançant un sistema de túnels. A l'operatiu per desmantellar-lo hi han participat agents de la Policia Nacional i de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols. A dins del laboratori s'han trobat 75 quilos de plantes de marihuana i 35 més de cabdells envasats al buit. Els agents han detingut el responsable del cultiu per un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric.
És moment per la cultura. El cineasta Wim Wenders rebrà el Premi Honorífic de la 7a edició del BSN Film Fest. Del 20 al 28 d'abril es projectaran una 70a de pel·lícules. El film Sica, de la directora catalana Carla Subirana, serà l'encarregat de cloure el festival. David Navarro, bon dia.
Bon dia.
El BSN Film Fest ha detallat aquest dimecres els primers títols de la seva secció oficial, com l'italiana El Colibrí, la francesa Father and Soldier o l'argentina La Uruguaya. Com cada any, el festival combinarà nous talents amb noms reconeguts. El cartell, una imatge de l'actriu Natasha Kinski a la pel·lícula París, Texas, deixa molt clar quina serà la principal figura internacional del BSN Film Fest, com ha explicat la seva directora, Conxita Casanovas.
Però ens fa molt feliços anunciar que aquest any el festival té com a imatge de portada a un dels directors europeus més emblemàtics i reconeguts, Wim Wenders. Un cineasta admirat i premiat.
El festival manté les seccions tradicionals, com l'organitzada per Cineàsia, enguany dedicada al gènere negre. També en crea una de nous talents, oberta a curs fets per estudiants de 6 universitats i escoles de cinema, i torna a dedicar uns dies als centres educatius. L'aposta pel cinema de casa es veurà a la Cloenda, amb la pel·lícula Sica, de la directora barcelonina Carla Subirana.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que el darrer dia de mercat de fitxatges tant Barça com Espanyol s'estan espavilant. El Barça ha donat permís a Héctor Bellerín per viatjar a Portugal i tancar així el seu fitxatge per l'Sporting. Amb aquesta sortida i la de Memphis Depay, el club creu que s'obre la possibilitat ara de fer algun fitxatge, si bé Xavi Hernández no ho veu prioritari. Qui ja podrà ser inscrit com a jugador del primer equip és Gavi. El jutge, un jutge, de fet, ha admès a tràmit la sol·licitud del Barça que reclamava poder ja registrar el migcampista en fitxa del primer equip, cosa que la Lliga impedia fins ara. Per l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, aquesta és una molt bona notícia.
Sí que et puc dir que és una gran notícia per nosaltres, no? Poder inscriure a Gavi era un dels objectius que ens marcàvem en aquest mercat i bé, sembla ser que ara ja està d'alguna manera la pilota a la teulada de la Lliga, no? Sembla que un jutge ens dona la raó i això és una molt bona notícia per nosaltres. Content pel Gavi, esperem doncs, que es pugui inscriure, però bé, sembla ser que ho podrem fer. Molt bona notícia per nosaltres, no? I per Gavi també.
I ja coneixem les dates de l'anada i la tornada de les semifinals de la Copa del Rei de Futbol que jugaran Barça i Madrid. L'anada al Santiago Bernabéu es jugarà el dia 2 de març a les 9 de la nit i la tornada al Camp Nou el dia 5 d'abril a les 10 de la nit. I ja és oficial, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Denis Suárez fins al pròxim 30 de juny. L'ex del Barça arriba cedit, arriba traspassat pel que resta de temporada. I en bàsquet, a l'Eurolliga masculina, el Barça rep a 8:45 del vespre el Maccabi de Tel Aviv, i a l'Eurolliga femenina, l'Espar Unir Girona visita avui a les 6:10 de la tarda el DVTK hongarès. Des de Televisió de Girona informa Joan Massaguer.
Partit clau avui a les 6 de la tarda de l'Espar Girona a la pista del DVTK per seguir en vida l'Eurolliga. A 3 jornades per acabar la fase regular de l'Eurolliga, l'equip gironí està ficat en un triple empat a l'última posició que dona accés als play-offs. Els altres dos rivals implicats són el d'avui, el ja esmentat DVTK, i l'Etern, el Perfumeries Avenida, amb qui es veuran les cares a l'última jornada. L'entrenador de les gironines, Bernat Canut, destaca que la pista d'avui és una de les més difícils del grup.
Un partit important, no? Fonamental per nosaltres, contra un equip que té els mateixos objectius que els nostres, ficar-se en aquesta zona de play-off de l'Eurolliga, una pista evidentment hostil, jo diria que la més calenta del grup, i bueno, nosaltres doncs, motivades, amb ganes de fer un bon partit, de treure la victòria.
I tot això sense Gidri Labuquien, que ahir es va confirmar la seva baixa i no ha viatjat a Hongria.
Més bàsquet, el Salou ha anunciat la baixa de l'interior del jugador interior. Dejan Jelic no seguirà a l'equip. I en vol, el Granollers rescindeix el contracte de l'entrenadora del primer equip, Dolo Martín. I un darrer apunt, en futbol sala, el Barça perd a Diego pels partits d'aquesta setmana de la Copa d'Espanya. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a partir de les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local. Marvin. And he could sing his song.
is heartened every line. Marvin sang of the joy and pain. He opened up our mind. I still can hear him say, what's going on? Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet songs coming down on the night shift. I bet you're singing proud. Oh, I bet you're full of cry. Gonna be alright on the night shift.
On the night shift,
you found another home. I know you're not alone on the night shift. Jackie, hey, what you doing now? It seems like yesterday when we were working out. Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love, it lifted us higher and higher. At your side, oh, say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet sounds coming down on the night shift,
on the night shift.
I bet you're singing proud.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó al jutge Pablo Llarena i conclou que Bèlgica no podia denegar l'euroordre de detenció contra Lluís Puig sota l'argument que el Tribunal Suprem no és l'òrgan competent per fer la demanda. Això sí, el Tribunal Europeu avala rebutjar euroordres si hi ha deficiències sistemàtiques en el sistema judicial d'un país per raons fonamentals de vulneració de drets cap a la persona o grup de persones. Aquest últim punt és esperançador per a l'expresident Puigdemont i els consellers Puig, Ponsatí i Comín, que consideren que la sentència de la justícia europea obre una nova fase en la seva defensa. Per tant, si bé ara Bèlgica ho tindrà ara més fàcil per continuar denegant l'entrega a Espanya de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exdirigents del govern de la Generalitat que són a Brussel·les, si la justícia belga vol denegar un euroordre, haurà de demostrar objectivament que a Espanya es vulneren els drets fonamentals de manera generalitzada d'un individu o de bé un grup objectivament identificable de persones. Aquesta excepció de la sentència seria l'element esperançador per a Carles Puigdemont.